Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Pendents del que passa a Madrid, on recorrem-ho, la Guàrdia Civil ha entrat avui a les instal·lacions de la constructora OHL, a la tecnològica Indra i dues companyies més de serveis. S'han fet diversos escorcolls per buscar proves, sembla, d'un presumpte finançament il·legal del Partit Popular, tot plegat en el marc de l'operació Lezo, en què ahir ja es va detenir l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González. D'aquesta qüestió i del que en aquest cas ens pertoca més a prop aquí a Catalunya, en parlarem en els propers minuts amb el periodista i cronista parlamentari Josep Maria Martí, autor del llibre, ara que és a casa Sant Jordi, aquest llibre que també recomano des d'aquí, sí. L'escó invisible. Tan bona oportunitat per els que us agrada la política regalar aquest llibre. Josep Maria Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Hola,
abans d'entrar en matèria política catalana, deixem preguntar-li què està passant a Madrid. És a dir, aquí això que és una guerra de faccions entre el Partit Popular, perquè a banda del cas Gürtel tenim un nou cas, que és el que ja podem parlar de l'operació Lezo, que seria el cas del canal Isabel II.
Sí,
què està passant aquí?
Home, aquí hi ha un cas de corrupció, i està clar que hi ha una corrupció bastant, no diré institucionalitzada, però molt generalitzada des de fa temps a Madrid, conseqüència de molts anys de majories absolutes, tant a la comunitat com a nivell d'estat. Però és evident que també hi ha una lluita entre faccions del Partit Popular. Miri, quan Mariano Rajoy va perdre per segona vegada davant de José Luis Rodríguez Zapatero, va haver-hi una fortíssima oposició dins del Partit Popular, per dit ras i curt, per carregar-se'l. Va haver-hi el famós congrés aquell de València, que Rita Barberà i Francisco Camps, sobretot Rita Barberà, va maniobrar moltíssim per salvar el cap de Rajoy. Rajoy va mantenir la seva línia, l'habitual, resistir i callar, wait and see. Però allà qui va destacar? A veure, qui movia els fils sembla que era Esperanza Aguirre. Bueno, sembla no, queda claríssim. Però allà qui va maniobrar, es veu que amb molta duresa, amb molta crítica, inclús en les reunions internes i en el Congrés de València, jo no hi vaig assistir, aquell congrés, però pel que he anat llegint i recordo, amb intervencions duríssimes en contra de Mariano Rajoy, pues era Nacho, que li diuen a Madrid, Ignacio González, no? que després Esperanza Aguirre va designar com el seu successor i com a president de la comunitat. I Francisco Granados seguia, que era el tercer, per entendre's, no? La cúpula era Esperanza Aguirre, Ignacio, Nacho González i Francisco Granados. Granados i González estan detinguts en aquests moments. Aleshores,
un a la presó.
Sí, un està a la presó i l'altre
està
caserna,
detingut.
No? Sí, a la caserna. Esclar, aleshores, ja segur que hi ha casos, segur, hi ha casos de corrupció i d'irregularitats. Després, un part d'aquesta lluita també entre les diverses faccions, aquest és el sector, era i és el sector més dur del Partit Popular, el més possibilista, el més de funcionaris, el més de laissez-passer, laissez-faire, i anem fent, pues, que és el de Mariano Rajoy, amb la Soraya i els Sorayos, no? Ja n'hem parlat altres vegades, vull dir, els alts funcionaris que vinga, anem fent, anem gestionant, poca política i molta gestió. I el sector més dur estava en contra, esclar, després va millorar la crisi econòmica, el Mariano Rajoy va guanyar, va tornar a guanyar, i esclar, llavors aquest sector, doncs, mira, es va atrinxerar a Madrid. També un altre dels focus que va provocar molta polèmica entre els dos sectors és per Caja Madrid. Caja Madrid, finalment, va ser Bankia a posteriori, els negocis del Partit Popular, especialment a Madrid, Caja Madrid, primer, Bankia després, tenia una gran... era la financera oficial del Partit Popular. Després, quan van començar la crisi, va començar l'embolic, això va passar, sembla, al canal d'Isabel II, l'empresa d'aigües pública de Madrid, que, com hem anat veient ara, fins i tot tenia ramificacions i inversions al l'empresa d'aigües de Madrid, al Brasil, a Sud-amèrica, que algunes van anar bé, altres no van anar tan bé, suposo que per alguns dels intervinents sí que els hi va anar molt bé a nivell personal. Aleshores, ja hi havia la candidatura de Rodrigo Rato, que és finalment el qui va ser nomenat president de Bankia. El seu adversari era precisament Ignacio González, per presidir Bankia. Eh? O sigui que el sector dur del Partit Popular de Madrid ja... O sigui que les discrepàncies entre ells, entre els dos sectors, ja venen de lluny. I, finalment, escolti, aquí al mig està Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes...
De quin sector és? No, del dur o del moderat?
No, més aviat és del sector Rajoy. Ella és Cifuentes. Ella és una persona molt atípica dins del PP, una persona que està a favor de la llibertat religiosa, de l'avortament, de moltes coses. És una persona que porta tatuatges, cosa que queda una mica l'atenció. No, no, va amb moto. O sigui, és una persona que trenca una mica l'esquema aquell de és l'antítesi d'Esperanza Aguirre, per entendre's, en quant a look i en quant a forma d'actuació.
Oh, la verdad es que está... Vamos, no voy a... Usted ya lo ha dicho todo.
No lo puede ver,
los tatuajes,
no
vamos, sí, es sí. Que no la soporto. No, por mí, cuanto más lejos, mejor.
Sí, sí, i aleshores sí que és una possible candidata, és una persona que pot aspirar, a més, i ella a més ho sap, realment a enganxar sectors no tan carques, no tan conservadors del Partit Popular a Madrid, i els pot enganxar Cristina Cifuentes. I aleshores, per això, de seguida, hem vist aquestes pressions, tot això s'ha de demostrar, tot és, de moment, són investigacions i encara no està res demostrat. Però, home, que la vessant mediàtica sembla d'aquest sector més dur intentés pressionar Cifuentes, que Cifuentes estés al mig, que hi hagués unes maniobres per erosionar-la, doncs encara és una demostració més. I que Cristina Cifuentes s'hagi posat també a favor de la investigació i hagi facilitat, es veu, documentació i moltes coses. Això vol dir que la guerra entre els sectors, a part del tema de corrupció, que evidentment això és evident, és la mare dels ous, però que hi ha una batalla entre sectors, això està claríssim.
Ara entenc el paper de Paco Marwenda, en aquest cas, amb aquestes converses i les definicions que feia Paco Marwenda, que fa un poca estona l'escoltàvem, que eren lamentables, de com definia, en aquest cas, el sector Cifuentes, no? Clar, ella està protegint el sector més dur, l'ala més dura del Partit Popular. Per això Paco Marwenda, en aquest cas, coaccionava, o si més no, se l'acusa d'això, en aquest cas a Cifuentes, sí, perquè, sí, sí, perquè no donés o perquè no facilités la investigació.
Exacte.
Vostè també ens volia parlar, a banda d'això, de la lluita no només de famílies polítiques, sinó de cúpules policials. Aquesta és una altra batalla que també s'està vivint a Madrid.
Sí, s'està vivint a Madrid i, a més, hem tingut, fins i tot amb els temes dels diversos casos, el cas Pujol, també hem tingut exemples d'això, no? Que ara apareix un llapis de memòria amb informacions, que això que al final, quina finalitat té, això no ho sabem, però que això, hem vist diversos exemples, policies, tot arrenca, segurament ve d'abans, però l'exteriorització de tot això l'hem tingut no fa uns mesos, amb aquesta policia patriòtica, això que Jorge Fernández Díaz...
La policia solo hay una y es la policía de la ley.
I ha quedat claríssim, doncs, que hi havia una... Ha quedat claríssim perquè els propis policies ho han dit, no? que es va decidir, doncs, crear, buscar, facilitar, inventar coses per frenar el procés, per perseguir polítics independentistes, i, és clar, quan comences així, és això... Però, esclar, no tots els policies són així. I això, a més, no ve de... I altres, doncs, esclar, el que fan és neutralitzar això, si realment el seu superior immediat, doncs, segueix uns criteris afins a qui l'ha nomenat, que en aquests moments pues, podria ser el Partit Popular, abans era el PSOE, eh? Doncs, escolta, qui no està d'acord pot actuar de diverses maneres. I hi ha un exemple que el recordarem tots i que el diré ara i per acabar, que ho exemplifica tot i que ho clarifica tot. Miri, José Luis Rodríguez Zapatero, que l'he esmentat abans, va aconseguir la presidència i el govern en un cap de setmana. Era allò, l'11M, l'atemptat, sí, etc. Escolti, les primeres informacions que allò, quan el president José María Aznar anava trucant als directors dels diaris i a tothom, ha sido ETA, os te doy mi palabra, tal, va haver-hi policies de la investigació que varen trucar al PSOE i van dir, escolteu, aquí us estan enganyant, perquè això jo ja no ho aguanto. I van facilitar-li a Rubalcaba i companyia les proves de que allò no anava així i que s'havia trobat l'Alcorà, etc. I en un cap de setmana, llavors, hàbilment... No hi havia WhatsApps en aquella època.
No, hi havia SMS. Sí. Jo recordo estar...
En un cap de setmana es va donar...
Al Montseny i arribar-me missatges, sí, sí, de la gent que s'anava passant, que ens havien... Doncs, que hi havia un engany.
Qui li va dir tot la pista, qui va posar sobre la pista el PSOE, que va començar aquesta campanya, que va permetre en 48 hores un tomb a totes les enquestes, va ser la policia. Policies filosocialistes o policies, diríem, poc sensibles amb aquesta actuació tan sectària de determinats membres dels cossos policials.
Per no parlar de les batalles que ara mateix es viuen a la Fiscalia, és a dir, el Partit Popular intenta controlar-ho tot, la sensació que tens, és que intenta controlar tots els àmbits, tots els sectors, tots els estaments, i realment, en fi, des del punt de vista és molt preocupant. Dit això, vostè parlava del Partit Socialista Espanyol també, i ens deia que aquest embolic del PP podria beneficiar Pedro Sánchez. Per què?
Miri, no passa mai res fins al dia que passa. Això és una frase que diu també Oriol Junqueras i diu altres partits, però és que això és veritat. La gent arriba un moment que es cansa i es col·lapsa i no pot més. No és veritat. Clar, la gent diu, és que el PP la corrupció no el castiga. Això jo no hi estic d'acord, perquè ha perdut 3 milions i mig de vots. Són molts vots, eh? El que passa és que, bueno, s'ha atomitzat l'oposició, també hi ha problemes del PSOE, etc. Però de Podemos, tothom va tenir problemes interns, però el PP va perdre 3 milions i mig de vots. Escolti, si això ara continua complicant-se, vés a saber per on pedrà, perquè algun dia la gent sí que dirà, escolta, massivament... I el PSOE, que ara es troba en aquesta lluita amb els tres candidats...
En primàries?
Sí, les primàries aquestes, sembla, el que es diu per Madrid, no? Que esclar, tot això fa que hi hagi sectors del PSOE, militants del PSOE, gent amb dret a votar, que estan realment fastiguejats i que encara els hi dol molt que el PSOE estigui donant suport parlamentari al PP i a Mariano Rajoy. I en aquest sentit podria ser, i es comenta, no?, que segons com vagi avançant això, i recordem que Mariano Rajoy ha d'anar com a testimoni de la Gürtel, etc. Escolti, hi ha sectors del PSOE que poden dir, escolti, ja estem cansats, la Susana Díaz serà más de lo mismo i seguirem, ja s'ha vist claríssimament, i seguirem donant suport al PP, escolta, això va contra el meu ADN, el de la meva família, escolta, doncs miri, tornem al canvi, escolta, que peti tot, no, diríem. I aleshores per Madrid es diu, i sembla que sí que és això, que el PP té pànic de que pugui passar això, perquè si Pedro Sánchez guanyés les primàries, hi haurien noves eleccions generals. Ja. Sí, sí, és que les coses poden... D'aquí al setembre, octubre, pot canviar.
Perquè... Aquestes primàries, disculpi, eh?
Sí, sí, són ara al maig.
Al mes de maig.
4 de maig.
Potser molt precipitades perquè guanyi la candidatura de Pedro Sánchez.
Sí, però depèn, perquè si...
Perquè ara si guanyés Pedro Sánchez, Antonio Hernando, que és aquest home que té discursos, que els va variant en funció de... És un home amb molta personalitat.
Molta.
Jo no sé com encara té la cara de sortir com a fer de portaveu del Partit Socialista. És una... Si jo fos d'ell, estaria amagat sota la catifa i m'escaparia com en una escena del Gente Bien, de la Cubana, que és memorable... No entenc com aquest home encara té la cara de sortir, com si res, quan, i dir discursos totalment contraris als que deia. És a dir, clar, què faria? No sé si...
Recular, no?
Antonio Hernando aguantaria o no sé?
Jo crec, veient la fredor...
Home, jo sóc Pedro Sánchez i el fulmino a l'instant.
Veient la fredor que va tenir en la trobada que van tenir al Parlament abans que Pedro Sánchez renunciés al seu escó.
Per dignitat, Antonio Hernando, el que hauria d'haver fet és plegar.
Bueno, és que aquest és el tema.
Però això, com que és un indigne...
A Madrid es diu, a Madrid en els sectors parlamentaris es diu, i polítics es diuen, esclar, és que la meitat de hauran de plegar, o com, uns hauran d'obeir la nova... Si guanya Pedro Sánchez, la nova direcció. I els altres, com aquest senyor que acaba de dir, com l'Hernando i altres, esclar, haurien de plegar i ser substituïts, doncs, miri, pels següents de la llista, etcètera.
Però és que si guanya Pedro Sánchez i es va a eleccions, ja plegaran tots.
És que si guanya Pedro Sánchez, si guanya, parlem el posto condicional davant. Sí, si guanya Pedro Sánchez...
Vol dir que no està todo atado y bien atado.
Bueno, per la sultana.
Perquè tot l'aparell del partit...
La sultana,
sí, però si continuen passant coses d'aquestes... Oi que vostès entenen que els militants històrics del PSOE que s'han hagut d'empassar els gripaus de donar suport al PP quan van sortint coses d'aquestes com la de l'Ignacio González i més que poden sortir, vagi vostè a saber, home, els hi costa votar a una persona que saben que continuarà amb la política de donar suport al PP.
Els de Ciutadans...
Bueno,
també...
Sí, però si amb els Ciutadans no diuen prou al PP.
O no diuen res.
Però amb els de Ciutadans... Ja, però, sí, però els de Ciutadans i el PP no sumen.
No sé, ja.
Aleshores, jo els hi dic el que es diu per Madrid, que realment si guanyés el Pedro Sánchez, el PP...
Això vol dir que si guanya Susana Díaz no hi haurà eleccions.
Probablement
mantindran a Mariano Rajoy
com
sigui.
Clar.
Bueno, veurem què passa. Això és el 4 de maig, per tant, això està a tocar. Veurem què passa en els propers dies. Escolti, entrem en terreny en política catalana perquè Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, i el vicepresident Oriol Junqueras signaran demà al Palau de la Generalitat un manifest que reafirma el compromís amb el referèndum. Què es pretén fer amb aquesta posada en escena? Què ens volen dir?
Pues miri, bàsicament, una fotografia d'unitat i el tret de sortida de la campanya ja institucional i popular pel referèndum i pel vot a sí. Els que vulguin votar no, com el Ciutadans, que ara vol presentar als ajuntaments catalans.
Miri, és que em parla de Ciutadans. Inés Arrimadas ha dit avui en una entrevista al Món a RAC1, ha assegurat que de referèndum, que alta comèdia.
El govern no té cap tipus d'interès en fer-lo. El que vol és el victimisme de no em deixen fer-lo. Abans repassava les declaracions que va fer el senyor Junqueras quan va venir aquí, i aquí a RAC1 va dir que el referèndum ja s'havia fet, que els resultats extraordinaris és evident que hem guanyat i quin sentit té fer un segon referèndum. I de cop i volta un dia s'aixequen i tornen a parlar del referèndum.
Segons Inés Arrimadas, no hi haurà referèndum.
Miri, tot són estratègies.
I que el govern ho sap.
Tot són estratègies, evidentment, i Ciutadans ara haurà d'esforçar-se molt, perquè ara fa un moment, vostès no ho apuntaven, això, no? Sí. Perquè haurà de desviar l'atenció, perquè, esclar, el suport... Miri, a Múrcia, d'acord, sí, van substituir en el president,
sí, però
continua el Partit Popular,
No, no, i segueix de diputat,
exacte.
I segueix amb tots els seus càrrecs que tenia.
Sí. A Madrid, a la comunitat, de moment... No
han dit res.
Exacte, o sigui que això se'ls anirà posant en contra. I, escolti...
Bueno, és que crec que ahir Pablo Iglesias, en aquest cas, vaig sentir un document de veu que li dono tota la raó. O sigui, deia, els Ciutadans s'ha convertit en la marca marca taronja del Partit Popular. I crec que, en fi, és evidentíssim. I ells que anaven de regeneració política, ara mateix...
I de lluitar contra la corrupció.
Doncs, clar. Vull dir, entenc que els Ciutadans, a banda dels criteris i les opinions que tinguin, que són molt respectables, estan ara mateix estan fent un flac favor a tot el que és la corrupció.
Exacte, la regeneració. Per això,
per tant, tornem al que deia Inés Arrimadas. Inés Arrimadas diu que no hi haurà referèndum. I demà, amb aquesta signatura entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, el que es diu, segons vostè, es fa un tret de sortida referèndum.
Miri, aquesta setmana és la setmana del tret de sortida. Aquí ara crec que les picabaralles internes aniran esveint-se, perquè ara ja hi haurà... estava planificat així, era fins abans de Setmana Santa i després de Setmana Santa. Molta gent deia, escolta, és que no es fa res, això s'està... això està esveint-se, tal... No, no, i ara, de cop, ja ho veurà aquesta setmana, el cap de setmana, i ahir ja vam començar amb l'acte del Parlament de Catalunya de suport a Carme Forcadell i els imputats. Allà ja hi va haver una fotografia d'unitat, els tres expresidents, que allà hi havia un d'Unió Democràtica, dos ex d'Unió Democràtica, Joan Rigol i Núria Gispert, un d'Esquerra Republicana, Ernest Benach, i Carme Forcadell, que és independent. O sigui que va començar ahir, demà hi ha aquest acte potent, potent en el sentit que no només hi ha el govern, tots els consellers de tots els colors, tothom implicat, sinó que a més també hi haurà els delegats territorials, els secretaris sectorials i 70, els secretaris generals de les conselleries i 75 directors generals. Amb això també es vol donar un missatge de dir els alts funcionaris estan implicats també en el referèndum, perquè el Tribunal Constitucional, a les últimes citacions, a les últimes documents d'imputació que ha presentat contra el govern, contra Carles Puigdemont i els seus consellers, a més també implicava advertiments a directors generals.
Amenaçava
els funcionaris.
Amenaçava.
Esclar, un polític, si és inhabilitat per el càrrec polític, doncs miri, deixa de ser diputat, deixa de ser conseller i pot anar a fer el que sigui. A treballar, a donar classes, el que sigui. Però, esclar, un funcionari és que és la seva vida.
Esclar.
I si l'inhabiliten, l'estan deixant amb zero ingressos durant determinat temps. Doncs, escolti, això, la presència de secretaris generals, secretaris sectorials i directors generals i delegats territorials, doncs això també és
calma,
mostra de dir els alts funcionaris també estem implicats. I tot el govern, de tots els colors, aquí estem tots. Que això, jo crec que ha estat un mèrit de Carles Puigdemont, que de mica en mica ha implicat a tothom i, escolta, si ens inhabiliten a tots. Vull dir que ni Esquerra Republicana ni Junqueras, tots.
Data i pregunta, quan Si mantenim, en aquest cas, el govern manté el calendari d'aquest referèndum, quan tindrem data i pregunta?
A finals de maig s'acaba, segons la planificació, a finals de maig s'acaba aquesta etapa que comença aquesta setmana. I, per una banda, el Pacte Nacional pel Referèndum està buscant adhesions. Aquest cap de setmana, coincidint amb Sant Jordi, es veuran milers de voluntaris de l'ANC i d'Òmnium recollint signatures per a l'adhesió, i també Joan Ignasi Elena i els seus companys del pacte estan buscant adhesions internacionals. La feina del Pacte Nacional pel Referèndum i dels voluntaris d'Òmnium i ANC s'acaba a finals de maig. I es considera que a finals de maig també s'acabaria el termini que s'han donat al propi govern català per fer un referèndum pactat amb l'Estat. Per tant, primera setmana, jo calculo, primera setmana, màxim segona setmana de juny, hem de tenir data i pregunta.
I ja per anar acabant...
Va ràpid. Ja veurà el que passarà les pròximes setmanes.
Caram.
Que hi haurà molta activitat.
Bueno, és que m'ho ha dit d'una manera que digui, ja veurem, bueno, a veure, deixi'm prendre nota.
I ja veurem com reaccionarà l'Estat, clar.
No s'estaran pas mirant.
A veure què passa aquí. Escolta, i al final tot aquest capítol entre aquestes discrepàncies entre el PDeCAT i Esquerra Republicana, al final tot això com ha acabat?
Suposo que aquí hi haurà una intenció de deixar-ho estar el més aviat possible. Evidentment, això, si no es parla segons què en públic, doncs no t'ho graven. I sí que és cert...
En un restaurant. Jo en aquest cas coincideixo amb Jordi Basté. Si ara jo he d'anar a un restaurant i vaig amb uns amics i tenim una conversa i la gent es dedica a gravar, o sigui, però hem arribat a un punt aleshores, això em sembla a mi...
És així. Us agraden els aparatets aquests electromagnètics?
No, però doncs ja aleshores aquí, perdoneu, o sigui, estem arribant a un punt que...
no podràs dir res.
Bueno, els restaurants que comencin a fer cabines...
Insonoritzades.
Per mantenir converses, perquè clar...
Antes hi havia privats els restaurants.
Sí. Bueno, la Camarga.
La Camarga.
Per què es pensa que anava tothom a la Camarga? Doncs, perquè hi havia tot de privats.
Però
com que ara els restaurants tots són... a mi em sembla... Sense molt poc ètic, que era bona conversa i, a més, filtrar-la. Qui ho ha fet? Això és el que no sabem.
A mi no m'estranyaria que hi fos algú. De fet, l'alcalde de Manresa ha cessat a les seves funcions de govern a la líder d'Esquerra Republicana. És possible que fos algú amb ganes de fer mèrits. Algú que va tenir la possibilitat. Mira, ho farem arribar, que potser va bé. I en aquest cas, ha estat inoportú. Però ha estat inoportú i això podia perjudicar. És cert que Rufián ha dit no, Esquerra no ha tingut res que veure. Jo estic segur que Esquerra, com a partit, no va donar cap instrucció en aquest sentit. Però, per una altra banda, Joan Tardà, d'entrada, també va parlar d'una manera que tampoc ho va descartar. Per tant, jo crec que això s'anirà esveint i és millor perquè, esclar, aquestes senyals de poca coordinació no ajuden a...
Bueno, per acabar tot aquest col·laborat que ens ha distret tota la Setmana Santa, perquè, mira, també necessitem una mica de distracció. El cert és que la tensió s'ha mantingut una mica, perquè, per exemple, el diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, negava dimarts que el seu partit estigués al darrere de la gravació i donava aquest consell a bon veí.
Me remito a las palabras de otros compañeros de Esquerra Republicana, no tiene nada que ver con nosotros. La verdad es que lo mejor que te puede pasar para que no te pase esto es no decir según qué cosas.
I ahir, bon veí, li va respondre això en una entrevista a la xarxa.
Bé, el senyor Rufián també en diu moltes de coses. I si li agaféssim les seves frases, no acostumen a ser frases gaire elaborades a vegades. Ens comuniquem o verbalitzem les coses de la nostra manera. Per tant, jo considero que el que vaig dir no va en contra en cap moment del que opina i del que creu el meu partit, que és que hem d'apostar per la independència de Catalunya, que hem de fer el referèndum, i per tant, que sobrés fer anàlisis de com jo m'expreso, no?
Home,
doncs...
A veure, el que va venir a dir no és el que acaba de dir. El que va dir la conversa al restaurant no és el que acaba de dir.
Tenim el pla A i el pla B, com tots els partits, d'altra banda. Bueno, però, esclar, amb ell el van gravar, per això deia abans, home, clar, no gravis. Però, per una altra banda, esclar, si amb un grup de confiança, de gent que comparteix amb tu moltes coses, idees i tal, estàs allà parlant i hi ha algú que et grava, home, si és de la taula, fatal, i si és de la taula al costat, doncs també, sí, sí. Però, esclar, avui en dia és que exclusives, és que no n'hi ha, havent-hi les xarxes socials i telèfons mòbils...
Escoltant el que... Perquè com que no saps, ara quan... El que s'haurà de fer és a l'entrada de restaurants, que muntin unes taquilles, que ja existeix algun restaurant, que tothom deixi els mòbils i aleshores mantens una conversa, ara potser que t'entrin un segon mòbil i ens et gravin.
No, has d'entrar també amb allò dels micros. Saps que hi ha els espies?
Jo els hi puc assegurar que hi ha dinars d'aquests, reunions amb periodistes o amb consellers o amb gent del govern, etc. No diré noms, que a l'entrar et fan treure la pila, la bateria del mòbil.
Fixa't.
No l'he vist deixar, però aquí, escolta, sisplau, tots, i ell, clar, si el conseller que és el primer que ho fa, doncs tu també ho acabes fent. Això ho he viscut jo, però si no... I per una altra banda, i amb això ja acabo, escolti, ara veu ahir, per exemple, allà al Parlament veia com parlaven Puigdemont i Junqueras en l'acte del Parlament, escolti, de pensar la cara com els futbolistes, no?
Sí, és així mateix.
Bueno, hem arribat a aquest extrem. Clar. I al final ens taparem la boca aquí. Farem ràdio, perquè segons que se'ns digui...
Sí, perquè clar, les teles et treien un que sabia llegir els llavis i ja l'havíem liat. Doncs ara els polítics, quan parlen entre ells per dir qualsevol cosa, es tapen com els futbolistes, que això és fàcil veure.
Josep Maria Martí, moltíssimes gràcies. No sé si a casa tenen rotxat, en tenen o no?
No.
No, doncs
mira, ara el senyor Buigas... Expliqui-m'ho bé, perquè estic interessat.
Sí, ara l'explicarà.
No, tenia el micro engegat. Quina és la vostra temperatura ideal? Per exemple, al menjador, 20 graus. L'aigua de la dutxa, 30 graus. Al dormitori, 22 graus. Perfecte, seria una cosa perfecta per una persona concreta, un exemple. I és que vosaltres decidiu l'escalfor de casa vostra i RoigSat us garanteix que aquesta temperatura es mantingui tot l'any. Truqueu ara mateix al 902-21-41-41 o connecteu-vos a RoigSat.com i contracteu el servei de manteniment de la vostra caldera. Ara, per només 75 euros l'any, abans de 95, o sigui que ha baixat. I gaudeix de 365 dies de benestar. RoigSat, com a casa, al lloc, amics.
Escolti, és que fa...
Ho fa bé.
Amics meus.
I es nota que no llegeix.
Ho fa bé, però podria fer-ho millor. Josep Maria Martí, gràcies.
Vinga, bona tarda.